Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
A les 6 de la tarda, 10 minuts, Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, professor de la Pompeu Fabra, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut. Les borses de tot el món comencen...
No aplaudiu avui?
Sí, sí.
Bravo!
Feia per anar per feina, perquè...
Ja ha començat tot tant aquesta musiqueta.
Anem tard, dic, calla, dic que entrem en matèria, que si no anirem molt apretats. Anava a dir que les borses de tot el món comencen tot just a recuperar-se de la davallada que vam viure ahir, quan aquesta escalada bèl·lica que s'està vivint a Crimea va deixar pràcticament tots els mercats en vermell. Una de les coses que em van cridar l'atenció és la depreciació del ruble rus fins a mínims històrics i fins i tot la necessitat que el Banc de Rússia tingués que sortir en l'ajuda del ruble rus. Ha pujat el preu de les matèries primeres i també han pujat els valors anomenats refugi, com per exemple l'or. La pregunta, la primera qüestió que li volia traslladar és per què es deprecia el ruble, què vol dir això i què és el que fa un banc quan surt, en aquest cas, a l'auxili de la moneda d'un país com Rússia.
A veure, depreciar i apreciar són paraulotes que fèiem servir...
Sí, depreciar el ruble rus, què vol dir?
Vol dir que puja o baixa el preu. Apreciar vol dir que puja, depreciar vol dir que baixa. Però això només el fem servir per les monedes. Però els preus de les monedes són com els preus de les aubergínies, que depèn de l'oferta i la demanda, per entendre'ns. Aleshores, quan tu veus que un preu baixa, doncs poden estar passant dues coses. Una, que està augmentant l'oferta, o dos, que està baixant la demanda. Si ningú compra, baixa el preu. Si hi ha massa gent que ven, també baixa el preu. Doncs clar, quan el ruble baixa, vol dir que o bé hi ha molt poca gent que vol comprar rubles, o bé molta gent que se'ls està traient de sobre. I per tant, el que està passant, o el que va passar, sí, el que es va saber la notícia, és que gent que tenia rubles, no sé si russos que volien sortir del país, o bé inversors estrangers que diuen ui, 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 aquí hi haurà una catàstrofe, més val que sortim corrents, doncs van de vendre els seus rubles per comprar dòlars o per comprar euros, i això és el que va passar. Jo crec que la percepció...
Però per què ho fan? És a dir, perquè clar, a dia d'avui encara no per sort, no vull dir, aquesta invasió a Crimea, és a dir, aquest posicionament dels russos, però era una mica precipitat, no?, de començar a vendre't la moneda russa.
Bueno, la gent té por, quan els inversors tenen por, actuen de seguida, abans no sigui massa tard. No vols que t'agafin com a algun d'aquests països que han congelat els comptes. De fet, molts russos els van enganxar a Xipre, i per tant, abans de que passin coses estranyes, doncs ja surten corrents. Però dit això, és possible que hi hagi conseqüències econòmiques negatives per Rússia. Depèn del que faci, de moment, com tu dius, no ha passat res, no ha passat res,
sí,
però és possible que passi. És a dir, Rússia, recordeu que no està en un bon moment. De fet, cap dels BRICS, Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica, que són els anomenats BRICS, doncs no estan en un bon moment econòmic. Alguns van bastant malament, com Sud-àfrica o Brasil. Rússia no va massa bé, la Xina va millor, però molt pitjor del que anava fa uns mesos. Per tant, tot el conjunt de països no estan anant massa bé, i ara una possible guerra o un possible conflicte amb Occident que podria anar acompanyat de boicots d'algun tipus, doncs, òbviament, no afavorirà l'economia russa. I, per tant, els inversors diuen ui, 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 no volem coses estranyes, marxem.
I treuen els diners.
I treuen els diners.
I això és el que genera la depreciació del ruble, és a dir, que la moneda valgui menys.
La caiguda de la borsa, el fet de que caigui la borsa, el mateix. La borsa és el mateix, és el preu de les accions de companyies. Que baixi vol dir que tothom se les està venent. Al moment de l'oferta en el mercat, la gent ven. Per què vens empreses russes? Doncs perquè tu no confies que aquestes empreses donaran calés, donaran beneficis...
Pel conflicte bèl·lic.
Pel conflicte bèl·lic o segur que és
dir,
pel
que
conflicte
penses,
bèl·lic.
Hi haurà conflicte bèl·lic, aquestes empreses no podran treballar com fins ara i aquest pensament és de venem les accions que tenim,
sí,
o venem la moneda russa que tenim.
No necessàriament conflicte bèl·lic, pot ser conflicte diplomàtic, pot ser boicot, per exemple, imagina't una empresa que porta turistes a Espanya, Que hi ha molts russos.
Sí, sí, i tant, no? No, i és més, els anuncis de moltes immobiliàries són en rus.
Exacte. Doncs ara imagina que aquesta empresa que ven coses,
sí,
diguem, porta russos cap a Espanya, doncs de sobte... sospita que, o els inversors, els propietaris, sí, els que tenen, sí, accions d'aquestes empreses, sospiten de que hi haurà un boicot de la Unió Europea i que de sobte no deixaran entrar russos. Clar, aquesta empresa s'arruïnaria si no deixen entrar russos a la Unió Europea, perquè aquesta gent viu de que els russos vinguin a la Unió Europea. Per tant, aquesta empresa no donarà beneficis. Si jo sóc accionista d'aquesta empresa, què faig? M'ho venc. Quan vaig a una altra... si m'agraden empreses de turisme, doncs compro empreses que operin a Bali o a algun altre lloc, no? Perquè els turistes russos no seran benvinguts aquí, llavors els turistes russos aniran a Bali. Doncs amb això passa, doncs, amb les empreses d'automòbils, amb qualsevol empresa que faci negocis a Rússia, de sobte, si, depenent de com vagi la cosa, pot haver-hi boicot. De moment no n'hi ha, De moment no n'hi ha. Però podria haver-hi boicot que d'alguna manera perjudiqués l'economia russa, i és per això que els inversors van sortir de la borsa i sortir del país. Per tant, cau la borsa, cau el preu de la borsa, perquè la gent s'ho ven, cau el preu de la moneda, perquè la gent se la ven.
I aleshores surt el rescat, diuen, el banc rus, que què és el que fa?
Compra... El banc rus, per evitar que això passi, clar, això que baixi molt la moneda té problemes, perquè si tu deus diners, en dòlars, per exemple, llavors has de treballar molt més per pagar el teu deute. Per tant, no és molt bo que baixi ràpidament la teva moneda. I llavors el banc central rus el que fa és, per convèncer la gent a que no marxi, el que els has de fer és donar-los un premi. Escolta, no veneu coses, no veneu moneda russa. Si poseu els diners en dipòsits russos, us paguem uns interessos molt més elevats. És a dir, el que fan és pugen els tipus d'interès per donar-los una mena de premi perquè es quedin. I això és el que van fer ahir, com a resposta per evitar que marxi la gent, doncs pugen els tipus d'interès. El problema d'això és que, clar, si tu puges els tipus d'interès, acabes perjudicant l'economia, perquè de sobte els russos, és veritat que cobren més per quedar-se, però també els hi costa molt més endeutar-se. Tota la gent que vol comprar un cotxe o comprar una casa amb crèdit o invertir a l'empresa amb crèdit, doncs els hi costa molt més. Per tant, deixen d'invertir i això pot acabar generant una crisi, diguem, agreujant la crisi. Per tant, el que estan intentant segurament les autoritats russes és, doncs, que no hi hagi massa nervis en el tema bèl·lic, perquè la gent es quedi sense necessitat de pujar tipus d'interès. Perquè si els tipus d'interès queden alts durant molt de temps...
Però seran els tipus d'interès russos.
Sí, sí, els russos, clar. Els russos han de ser més alts que els altres. Si la gent se vol anar cap a Europa, doncs a la gent que està marxant, els autoritats russes diuen, no marxeu, com us paguen a Europa? A Europa ens paguen un 1%. Doncs escolta'm, aquí us paguem el 4%. I per tant, llavors em quedo.
Llavors Europa què farà?
Europa tant li fot. Europa no, diguem, que la moneda russa es devalui o no es devalui, és un problema rus.
Aleshores,
europeu.
En la situació que es viu ara, a nivell econòmic, pel que vostès, si ho he interpretat malament o bé, no ho sé, vull dir, Rússia, a nivell econòmic, aquí té les de perdre.
És possible, jo el que he fet
no,
és la interpretació del que va passar ahir, és
que
a la gent li ha agafat por, li ha agafat més por de Rússia que d'Europa.
Ho dic perquè aquesta és una...
Però això no vol dir que Europa no pateixi. Europa, recordeu, depèn molt del gas, i els russos hi ha hagut dues vegades, el 2006 i el 2009, que ja ens ho han fet saber, que el gas ve d'allà i ens han tallat el gas, i etc. Però també empreses que depenen del negoci rus. Acabem de parlar del turisme. O sigui, si de sobte hi ha un conflicte i els europeus diu, doncs escolta'm, aquest any no donem permís perquè cap rus vingui a Europa, doncs escolta'm, hi haurà muntanyes d'hotels a Catalunya que patiran molt, i restaurants de Catalunya que patiran molt. Per tant, és veritat que els russos patiran, però nosaltres, i depenent de quins sectors més, però nosaltres també podem patir.
Deixi'm comentar un tuit seu de fa ja unes hores que deia, Europa i els Estats Units han de sufocar l'economia de Putin i els seus tirans russos sense sufocar la dels russos. Però cooperaran els seus bancs?
Exacte.
Això, què vol dir amb això?
Amb això el que volia dir és que clar, aquest tipus de boicot, estan parlant, als Estats Units estan parlant de boicot,
sí, sí,
aquí a Europa
sí.
encara no, però circulen els rumors de que, bueno, fem diplomàcia, sí. però la llarga via aquí serà de castigar el Putin d'alguna manera. Si fem boicots, per exemple, si
El pare Obama parla de boicots.
Si impedim que els russos vinguin a Europa, doncs patiran les empreses catalanes, per tant és estúpid, però també patiran els ciutadans russos, que no tenen res a veure. Aquí el dolent és el Putin, no? El que hem dit un país no són els ciutadans russos que se'n van de vacances, és el líder. I el líder això no patirà. Ell no té problemes per anar a fer de turista, tampoc
clar.
Té cap ganes de venir a passar el cap de setmana a Barcelona. I amb això, qualsevol tipus de boicot, el que sempre acaba passant és que paguen els ciutadans. Els ciutadans de sobte no podran comprar telèfons, no podran... Els ciutadans russos, Els ciutadans russos no podran comprar telèfons, no podran comprar cotxes, i per tant seran ells els que pagaran la bogeria del seu cap. I per tant, jo el que deia en aquest tuit és el que hem de dissenyar són maneres de castigar l'oligarquia aquesta, que són els Putin i els seus seguidors, sense perjudicar els ciutadans, Perjudiqueu el Putin i els seus oligarques, no els ciutadans russos. Una manera que hi ha de fer això és... tots sabeu que aquests senyors, molts d'aquests senyors, tenen, com que són...
oligarques.
No, anava a dir, tenen els diners d'una manera no massa... Hem aconseguit els diners d'una manera no massa elegant, doncs els tenen amagats amb bancs occidentals, tots recordeu a Xipre, quan va petar a Xipre, que quina era la gran preocupació? És que els que tenen comptes de més de 100.000 euros, doncs resulta que són tots russos. Amb què foten els russos amb comptes a Xipre? Home, estan amagant els calés. Doncs, escolta'm, tots aquests calés que tenen amagats, les oligarquies aquestes, doncs se'ls hi congela i intentem anar per aquí. El problema quin és? Que clar, aquí han d'estar d'acord els bancs, perquè els bancs guanyen calés amb tots aquests calés, no? I per això
el
meu tuit era aquí s'ha de castigar els líders, no els ciutadans, i la pregunta que jo em faig és: voldran els nostres bancs col·laborar amb això?
No. Ja li responc.
Jo la pregunta era retòrica, perquè jo sospito que no voldran, que guanyem massa calés amb aquests diners negres i corruptes, com per... I, per tant, jo crec que la conclusió serà que patiran els ciutadans.
Com sempre.
Parlant de ciutadans i canviant de qüestió, fa unes setmanes parlàvem amb vostè del fenomen del Bitcoin. La notícia va sorgir quan la companyia d'intercanvi MT Gox, un dels mercats mundials més grans de divisa virtual, es va declarar en fallida. Tenia la seu a Tòquio, més de 100.000 clients, i amb el seu tancament desapareixen també tots els bitcoins dels que disposava. És a dir, que equivaldrien a uns 375 milions de dòlars en total.
Ole.
El govern del Japó ha reconegut avui mateix que no sap com actuar perquè no hi ha regulació. I el ministre de Finances ha dit que no saben si el que ha passat amb MT Gox és un delicte o una fallida o qui se n'ha de fer càrrec de tot això.
És el Cellos.
Vàrem parlar aquí al programa. No sé si vostè ha d'explicar què és el que pot haver passat al voltant d'aquesta companyia d'intercanvi, no? De monedes, en fi, en aquest cas, iens a bitcoins.
A veure, d'entrada, la resposta és no sé què ha passat, és una mica tèrbol.
No ho sap ningú, però no ho sap ni el govern japonès, no?
Tot és una mica tèrbol.
Però això és així de simple.
A veure, el Bitcoin...
Tanques i passi-ho bé.
El Bitcoin és una moneda criptogràfica, que és uns números en un ordinador, que bàsicament quan tu vols comprar una cosa, doncs els números aquests diuen aquesta moneda que fins ara era del Toni Clavés, doncs ara passa a ser del senyor Martínez. I queda allà escrit en el Bitcoin, d'una manera molt complicada que poca gent entén. I llavors aquests Bitcoins, una cosa que tu pots fer és tenir-los guardats en el teu ordinador pel dia que necessitis comprar coses. De moment la gent no ho fa servir per això, perquè molt poques empreses ho accepten, perquè el valor fluctua molt de dia a dia.
Ens va parlar vostè d'un exemple d'un cotxe.
Exacte,
no?
Si tu compres un cotxe a un preu avui i no l'has de pagar fins d'aquí una setmana, doncs potser costa tres vegades més, perquè aquesta cosa fluctua tant que de moment molt poca gent ho fa servir com a moneda, però sí que ho fan servir com a cosa especulativa. Compres una cosa avui i a 100 i demà te'n donaran 200 i d'aquí tenen un mes, i d'això, de fet, la gent que va comprar a 10 fa un parell d'anys, fa d'un parell de mesos valia 1.200, és a dir, que van guanyar molts calés.
I de 1.200 tu després pots recuperar el...
Bé, després ha tornat a baixar.
No, dic que si vas comprar 10 i estava 1.200 i tu en aquell moment t'ho vens,
sí, sí,
doncs a euros...
Tu recuperes $1.200. O 1.200, valia $1.200.
Però quin és el banc Bitcoin? Qui és? O sigui, no?
D'entrada servia per comprar i vendre coses entre gent que no tenia res amb el govern. Tu venies una cosa, jo volia comprar una cosa, doncs jo, tu m'enviaves per correu el producte i jo et feia aquesta transacció amb un ordinador. De manera que ni se n'assabentava el govern, no s'assabentava ningú. I això és la bellesa, és una cosa que han fet uns ciutadans, no és una cosa que controli el govern, en principi és la bellesa. I a més està tan ben fet que no es pot robar. Però aleshores apareix uns empresaris, uns xavals joves d'aquests de, fet, un francès que compra una empresa japonesa, una empresa que estava al Japó, que es deia MT Gox,
sí,
que es dedicaven a comprar i vendre cromos. Cromos d'aquests de Hobbits i de Max i coses, aquestes coses que li agraden a la gent dels ordinadors. Doncs se'ls compraven i es venien cromos, i el tio diu, mira, aquesta que ja està composada com a compra-venda de cromos, el que podríem fer és comprar i vendre bitcoins, que són com cromos, però que... igual, I aquest senyor francès se'n va cap al Japó, fa això, la gent comença a comprar tot això. Passava el 2011, l'empresa de cromos es va crear el 2009, el 2011 la transformen en compra-venda de bitcoins, i llavors la gent comença a comprar i vendre bitcoins, el bitcoin comença a pujar, comença a passar de cèntims a dòlars, de dòlars a 10 dòlars, de dòlars a 100 i de 100 a 1.200, i aquesta petita empresa, la MT Gox, doncs acaba dominant el 70% del mercat. És a dir, qualsevol transacció, quan tu tenies bitcoins que havies creat amb el teu ordinador, cosa que només poden fer els savis, però tu tenies un, doncs podies anar a aquesta empresa i et donaven dòlars de veritat. I a més també podies crear un compte amb aquesta cosa, i aquí és on ve el problema. Arribes tu, fas el teu compte, escolta, jo tinc 14 bitcoins, tinc 200 bitcoins, els diposito en el banc de bitcoins aquest que tens tu, i resulta que el banc aquest tenia un problema informàtic. Se'n van adonar el mes de febrer, ja et veig que rius, se'n van adonar el mes de febrer perquè tots els bitcoins que estaven dipositats en la casa d'aquest senyor francès, doncs d'alguna manera desaparegut.
Hi havia un virus.
Hi havia un hacker que s'ha emportat les galetes. Llavors, clar, ben bé...
Aleshores, aquests bitcoins...
On són?
O sigui, no és que, o sigui, els té un altre.
Sí, clar, clar. Els té un altre. I aquí el problema, la gran bellesa d'aquests bitcoins, la bellesa quan els bitcoins, els que proposen el bitcoin, que hi ha com una mena de secta, i veuràs que rebreu missatges insultant-me perquè jo sóc escèptic, I la gent aquesta és molt militant, i no tingueu cap dubte que rebreu missatges dient el Salamardín no té ni idea de res, i això és el futur, i tal. Jo sóc escèptic, la veritat.
Cadascú pot ser molt lliure de pensar el que vulgui.
I m'encanta que la iniciativa privada creï diners, i que els diners, diguem, no els creï el govern, i tot això m'encanta. Però aquesta, concretament, aquesta manera de crear calés, doncs la trobo que potser no acabarà de triomfar. Però bueno, en qualsevol cas, quan aquesta gent et ven la pel·lícula, escolta, és que aquí la gran bellesa d'aquest sistema és que és absolutament segur. I és més, aquí, si ho entenc bé, això és una mena de programet informàtic en el que el teu nom està a l'últim, és com si anéssim afegint noms, d'aquí és el propietari. En el moment que tu el vens, doncs passa a ser l'últim nom és de l'altre tio, però no queda registrat enlloc, queda registrat només en el coin. No hi ha un lloc centralitzat que tu puguis anar, i això és es ven com el gran avantatge, perquè així el govern no pot ficar el nas. Però clar, la mateixa raó per la qual això és un gran avantatge també és un gran problema, perquè on estan els bitcoins?
Clar, és el que... clar.
No hi ha cap lloc centralitzat que digui, no, a veure, tots aquests bitcoins, l'última transacció és aquesta, per tant se'ls hi retornen als propietaris. No, han desaparegut, ningú sap on són, I per tant,
equivalen a els bitcoins que han desaparegut, equivalen a 375 milions de dòlars.
I ara?
Bueno, a preu, no sé quin preu està comptat. Això han desaparegut 700.000 bitcoins.
Bitcoins, que són 375 milions de dòlars.
Bueno, 300, si
depèn
veu a 200,
a quin valor
si
està.
El compres a 1.200, són un bilió.
Però això vol dir que algú ha agafat aquests bitcoins i ara els pot canviar.
Bé, ara aquí llavors hi ha diferents teories. Sí, sí, aquests bitcoins els té algú.
Han desaparegut i, sí. perquè s'ha espatllat.
S'ha esborrat.
Allò, hòstia, sí. Se m'ha esborrat l'ordinador.
no sé on estan.
No sabem.
Però en qualsevol cas...
No, és que quan vaig veure la notícia vaig pensar a vostè, perquè dic, mira, en parlàvem fa dues setmanes o tres dels bitcoins, i ves per on, poses els diners en un banc de bitcoins
i
s'espatlla el bitcoin... Bueno, la MT Gox, que ha tingut un... No sé,
els militants diuen que aquí s'ha de distingir, que el bitcoin segueix funcionant, segueix sent la idea del segle XXI i que no ens hem de preocupar.
Però no pot ser físic, no?
El problema és el banc. O sigui, el problema és el senyor aquest francès, el senyor francès aquest,
que ho ha fet
malament. No sabem si és un lladre o un incompetent, que no va fer bé el seu programa i llavors hi ha hagut uns hackers d'un altre país que han anat i ho han robat, no sabem si ha sigut ell o ha sigut algun altre, però en qualsevol cas, la gent que havia dipositat calés en el banc, doncs els ha perdut. Jo no sé si la culpa és del bitcoin per se o és del banc. Però en qualsevol cas, hi ha molta gent aquí que s'ha quedat sense calés.
Aneu fent el ruc.
No els pots tocar, no, els bitcoins?
No, és un programa informàtic.
Virtual.
O sigui que no.
Hi ha unes fotos per internet, una cosa durada amb una B i tal, però no són físics, són una moneda virtual.
Va.
És com la Visa, a vegades, la Visa tampoc són diners, i la fas servir per pagar, has d'ensenyar una targeta, la Visa sí que queda centralitzat, totes les transaccions van a parar en un centre, que si algun dia et roben, doncs dius, escolta'm, jo no sóc perquè, mira, jo estava a Barcelona i la transacció que han fet
però
és des de Perú.
Però hi ha un responsable.
El senyor Visa,
que té unes llistes i aquí no, aquí és tot, diguem, secret.
Escolta, abans d'acabar, avui hem tingut dades sobre l'atur. Per primer cop al mes de febrer, des del començament de la crisi, l'atur ha mostrat una baixada i unes bones dades. A Catalunya ho ha fet en 4.285 persones i si ho comparem amb el febrer de l'any passat, el nombre de desocupats ha baixat un 5,35%. Ens quedem amb la reflexió que feia el conseller Homs, destacant el paper de Catalunya en aquests bons resultats.
Vitamina contra els tòpics, perquè si vostès a més agafen les dades, veuran que resulta que la reducció de l'atur al conjunt d'Espanya, si li treuen Catalunya, no es produeix, al contrari, incrementa l'atur, no? I on, diguem-ne, les dades són diferencialment positives? A Catalunya, la Catalunya sotmesa a un debat sobiranista, diguem-ne, que espanta els inversors, diguem-ne, que atemoreix a la gent gran, que la gent va fent la vertical pont tot el dia, no? Doncs resulta que aquesta Catalunya quimèrica és la que crea ocupació.
Aquestes bones dades es confirmarien que que no afecta el debat sobiranista amb l'economia, cosa que ens hem cansat d'escoltar des de, en aquest cas, el govern espanyol, de que aquest debat, en aquest cas, lastra d'alguna manera la recuperació econòmica?
A veure, jo crec que està claríssim que el debat sobiranista no afecta. De fet, si hi ha hagut algú que ha perdut inversions importants en els últims mesos, ha sigut Madrid, que va perdre allò de Las Vegas.
Eurovegas.
I això no crec que tingui a veure amb el debat sobiranista de Madrid. Per tant, no... s'ha fet molt de demagògia amb aquest tema. Però tampoc hem de nosaltres ara, diguem, treure pit i dir, escolta'm, ja nosaltres ja hem sortit de la crisi i vosaltres encara no. A mi més important que la caiguda de l'atur, la dada que m'interessa és la creació d'ocupació, perquè sabeu que l'atur és la gent que busca feina i no en troba, i això pot reduir-se perquè hi hagi més gent que en troba o perquè hi ha menys gent que en busca. I hi ha molta gent que deixa de buscar perquè es desespera, i hi ha molta gent que deixa de buscar perquè se'n van a altres països. Entre altres coses, el que ha passat és que hi ha hagut molts immigrants que han tornat cap a casa.
A banda d'immigrants que han tornat cap a casa, molts
I molts d'aquí que s'han anat a treballar.
Que han emigrat a altres països a treballar.
Sí, jo que viatjo per tot el món, me'n vaig per tot arreu, i molta gent vinculada a la construcció, arquitectes, enginyers, vull dir, gent amb molts estudis, molts lligats a la construcció, que estan treballant a l'estranger. Però... I fins ara, totes les caigudes de l'atur que hi ha hagut en els últims mesos, que sempre s'ha anunciat, ja la tia s'ha acabat, ja s'ha acabat, sempre eren perquè baixava, diguem, la quantitat de gent que buscava feina. Ara s'ha creat ocupació, i això és una molt bona notícia. Molt bona notícia. Dit això, hem de mirar també els números. S'han creat 4.000 llocs de treball a Barcelona, a Catalunya...
Sí.
A Catalunya hi ha 6 milions i escaig d'aturats. Si tu, de 4.000 amb 4.000...
A Catalunya no hi ha...
Perdona, 600.000. Perdona, 600.000.
Si no estan tots aturats...
No, volia dir 600.000. 600.000 aturats. De 4.000 amb 4.000, arribar a 600.000 tardaríem 20 anys o 15 anys. Per tant, tampoc és que sigui... Diguem, és bo...
De traca i mocador.
Exacte. És bo que no anem enrere. És bo que ja hem deixat de caure. Però de moment l'única cosa que podem dir és que ja no caiem. No que hem rebotat i tornem a créixer i tornem a crear molts llocs de treball. De moment, bona notícia, però tampoc és la fi de la crisi.
Professor, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat una nova lliçó sobre bitcoins i sobre la baixada del ruble, i de com defensar una moneda. Això ho faríem, si finalment ja tenim moneda, doncs s'haurà de crear... Perquè no sé si estaríem a la Unió Europea o no, tot això ja és...
Com es diu la moneda catalana?
La somera. Hi ha el ruc i la somera.
Molt bé. A la cara el ruc, no?
I a l'esquerra la somera.
Molt bé. Professor, moltíssimes gràcies. Javier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia i professor de la Pompeu Fabra. Fem 2 minuts de pausa i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.